Bé, primer de tot, m'agradaria presentar la conferenciant d'avui, d'acord? Ella es diu Laura Bassaganya i heu de saber que la Laura Bassaganya fa uns quants anys enrere estava en un lloc com vosaltres. Va ser antiga estudiant d'aquí de la universitat i més concretament va ser companya de classe. Llavors, hem demanat que vingui perquè actualment desenvolupa un càrrec relacionat amb el màrqueting digital a l'empresa Softonic i abans de començar ens agradaria presentar bàsicament quines són les seves responsabilitats que assumeix en el seu entorn laboral i que expliqui doncs, quines són les tasques que desenvolupa Softonic i presentar una mica el projecte que du a terme. D'acord? Actualment, la Laura Bassaganya treballa al Departament d'Innovació de Softonic i el seu càrrec és Online Marketing Executive. Les seves àrees principals són la social media, els paid ads, l'email marketing, l'estratègia online i el mobile marketing. Ha desenvolupat projectes web per diversos àmbits, com per exemple la bellesa, la salut, el turisme, aplicacions, software, etc. I el que fa bàsicament és aplicar els seus coneixements de màrqueting a negocis que tenen e-commerce. Els seus inicis de Softonic es remunten fa uns 2 anys i 7 mesos aproximadament i allà les tasques que desenvolupa doncs, són dins de l'equip d'innovació de Softonic, desenvolupar iniciatives que ajudin a la seva viabilitat i maximitzar la monetització i l'engagement. Per fer això utilitza doncs, push notifications, l'email marketing i desenvolupa estratègies d'adquisició d'usuaris a partir del social media, email marketing, SEM, també fa campanyes de Facebook Ads i AdWords, anàlisi de resultats, optimització de campanyes, coordinació d'experiments per veure quin és l'impacte de les accions de màrqueting. També defineix i executa campanyes d'afiliació, gestiona recursos interns i externs en l'àmbit del disseny, el copywriting, la programació i crea i executa branded packages. Dins de Softonic també ha desenvolupat el càrrec de Mobile Marketing Specialist i allà el que feia era tasques de reporting i control de KPIs, estratègia i execució d'optimització de campanyes de publicitat online, estratègies de contingut, cross-promotions, influencers, push notifications, retargeting, contingut. Paral·lelament, també té projectes paral·lels en l'àmbit professional i abans d'entrar a Softonic va treballar com a social media manager per una agència que es dedicava en el sector de la salut, la bellesa i el turisme. Bàsicament aquesta és una breu pinzellada de l'experiència de Laura Bassaganya i l'hem portat aquí perquè creiem que té moltes coses per aportar i creiem que el seu contingut pot ser pel vostre interès. Llavors, feta aquesta breu presentació, doncs, sí? Pots començar.
Hola, què tal? Ui, se'm sent bé? Hola, què tal? Sí? Perfecte. Bueno, com diu el Jordi, no fa massa anys era jo qui estava sentada en aquestes cadires on ara esteu vosaltres. Jo vaig acabar la carrera l'any 2013 i vaig fer els 3 primers anys aquí a la Universitat de Girona i després l'últim any vaig fer un Erasmus a Bèlgica amb 2 companyes més de la classe. Llavors, per explicar-vos una mica doncs, el que he estat fent en aquests darrers 5 anys, bueno, ja ho ha dit una mica el Jordi, us ho refresco una miqueta. Jo destacaria, bàsicament, quan vaig acabar la carrera vaig començar a fer un màster de màrqueting online a Barcelona i automàticament ja em vaig incorporar a una agència de màrqueting molt petita que es deia SocialMind. Allà feia coses molt variades per clients molt petits, des de community management, Facebook Ads, Twitter Ads, email marketing. La veritat és que treballar en una agència tan petita em va anar molt bé perquè vaig poder aprendre moltes coses en molt poquet temps. A les agències petites a vegades doncs, no tens suficients recursos i t'has d'espavilar una mica i fer-ho com puguis, no? I llavors vaig aprendre moltíssim. I després vaig entrar a Softonic, que és on estic a dia d'avui. Vaig entrar per un projecte de mobile marketing, que és bàsicament relacionat amb aplicacions mòbils, i al cap d'un any bueno, em van ascendir i ara tinc la posició de... se'm sent bé? Sí? I ara tinc la posició d'online marketing executive, d'acord? La presentació d'avui està centrada en el cicle de vida de l'usuari de Softonic. Primerament us explicaré una mica què és Softonic, a què es dedica i després us explicaré una mica com estarà estructurada la presentació, d'acord? Coneixeu què és Softonic? Per tenir una idea, ningú? Sí? Va, aixequeu les mans. Qui? Vale, perfecte. Vale, doncs comencem. Vale. Softonic bàsicament és un agregador de software online on els usuaris es poden descarregar doncs, programes per PC o aplicacions per mòbil, d'acord? L'empresa va ser creada l'any 1997 per Tomás Diago i com a curiositat el projecte, l'empresa, era el projecte final de carrera del seu fundador, sense posar-vos cap tipus de pressió, no? Però perquè tingueu una idea. Llavors, Softonic té presència global i el seu contingut està traduït a 10 idiomes i la web rep 100 milions de tràfic al mes, d'acord? Aquí he ficat un exemple de Fortnite, per exemple, l'usuari busca descarregar-se o jugar a Fortnite, entraria dintre la web de Softonic, faria una cerca i així és com es visualitzaria en desktop i en mobile, d'acord? Entre els programes més descarregats del catàleg trobem doncs, software ben conegut, segurament els coneixereu tots, com seria doncs, Photoshop, Spotify, Skype, Chrome, uTorrent, Shareit, etc. D'acord? L'any 2017 van realitzar un total de 7,5 milions de descàrregues, acumulant en tota la vida de la web 12.000 milions de descàrregues. No diré tot aquest número tan llarg perquè potser m'hi faré mal, d'acord? Però perquè tingueu una idea. Llavors, jo havia obert la web aquí perquè pugueu veure una mica com és el que ofereix la pàgina. Bàsicament entraries aquí i tens les aplicacions o el software classificat segons temàtiques, no? Jocs, busques coses de seguretat, navegadors, negocis i productivitat, internet i xarxes, multimèdia, etc, etc. Llavors com funcionaria? Tu entraries i descarregues tal qual. Llavors, la presentació està centrada, tal com he dit, en el cicle d'un usuari, el cicle d'usuari, el cicle de vida de l'usuari Softonic, vale? Però per fer-ho parlarem primer com és aquest cicle de vida una mica a la indústria, en general a internet, i després veurem el cas de Softonic, d'acord? Aquest cicle de vida bàsicament està format per la fase d'adquisició de l'usuari, conversió de l'usuari i retenció de l'usuari, d'acord? Per cicle de vida, què és el cicle de vida d'un usuari? Bàsicament és un terme utilitzat per descriure la progressió que segueix un usuari des de que considera un determinat producte o servei, se sent intrigat per aquest, l'adquireix i finalment es manté fidel a aquest o bé l'abandona. És a dir, quan tu et planteges tornar a adquirir un producte similar o el mateix, tornes a tenir en compte la mateixa marca o realment no ha creat cap tipus d'impacte en tu i ets un usuari que no el tornes a tenir en compte. El cicle de vida d'un usuari internet en un escenari super, super ideal seria el següent, d'acord? L'adquisició seria la primera fase. Doncs l'usuari té una necessitat o és impactat pel quelcom que li produeix una necessitat. Per exemple, necessito una jaqueta d'hivern perquè me'n vull anar a esquiar amb els meus amics aquest cap de setmana. La fase d'activació, doncs l'usuari considera el producte o servei que se li ofereix per cobrir la seva necessitat, ja sigui real o incentivada. L'usuari començaria a navegar i buscaria diferents webs que li proporcionen doncs, una jaqueta d'hivern. La següent fase seria la fase de conversió, d'acord? L'usuari decideix passar a l'acció, ja sigui comprant un producte o servei o realitzant una determinada acció denominada conversió. En el cas doncs, de la jaqueta d'hivern, la fase de conversió seria la compra. I després passaria a la fase de retenció, no? L'usuari ha comprat i deixa la web. La fase de retenció es caracteritza doncs, perquè l'usuari pot seguir tenint en compte l'empresa que li ha proporcionat el producte o el servei o no. Tal com he dit abans, doncs, podem trobar-nos amb un usuari fidel o un usuari que decideix abandonar-nos. Com és el cicle de vida d'un usuari a Softonic? Seria bàsicament aquestes tres fases, no? La fase d'adquisició és un usuari que té una necessitat molt clara, que és que necessita descarregar-se un programa de software o una aplicació. Què fa aquest usuari? Realitza una cerca en un buscador, com per exemple seria Google, i fa clic en una pàgina que li proporciona la solució. L'usuari s'aniria a Google i buscaria, per exemple, doncs descargar Skype, descargar programa per a escoltar música, descargar programa per a veure sèries, podria fer una cerca més general que no sap exactament què busca o podria fer ja directament una cerca de programa. Li apareix les pàgines de resultats, l'usuari fa clic i entra a la web i passa a descarregar-se el programa o l'aplicació. I en aquest moment és quan Softonic monetitza aquest usuari a través de diferents tècniques. Aquestes tècniques són dues: la publicitat a la pàgina i l'afiliació a la pàgina. Més endavant us explico per què es caracteritza cada tècnica, d'acord? Durant aquesta transacció, és a dir, durant aquesta descàrrega, l'usuari sol subscriure a la newsletter o bé al canal de push notifications i l'usuari abandona, ja té el seu programa i se n'ha anat. Què passa? aquest usuari passa automàticament a la fase de retenció. A través de diferents tècniques de màrqueting s'intenta que l'usuari continuï tornant a la pàgina per generar més ingressos, d'acord? Recordem doncs, que aquest usuari s'ha registrat normalment a la newsletter o a push notifications i què fem? A través de contingut intentem que aquest usuari torni a la pàgina. Aquest contingut, doncs, tal com fico aquí al final, es distribueix a través doncs, de xarxes socials, email marketing, push notifications, etc. D'acord? Vaig molt ràpid, fins aquí clar? Sí? Sí? Vale. Vale. Ara us he explicat doncs, una mica quines són aquestes fases i ara m'agradaria entrar a cada una d'elles i explicar-vos doncs, la fase d'adquisició, quins canals intervenen, com funciona, o sigui, de cada fase donar-vos més detalls. Fase d'adquisició. Un usuari és atret a una web a través de dos tipus de tècniques, d'acord? Poden ser tècniques d'inbound marketing i outbound marketing, vale? Són dues tècniques totalment diferents a través de les quals podem nosaltres cridar l'atenció de l'usuari. Bueno, nosaltres, una empresa. Les tècniques d'inbound marketing es definirien com un conjunt de tècniques online que no són tan intrusives, d'acord? Quines són aquestes tècniques? Per exemple, el SEO, és a dir, posicionar els nostres continguts en els cercadors de forma orgànica, la creació de continguts que aporten valor a l'usuari, per exemple, en un blog, la presència a xarxes socials oferint contingut que li interessa a l'usuari. Què fem aquí? Doncs l'usuari arriba a nosaltres, arribaria a la nostra web a través de tècniques que són bastant més naturals, d'acord? I després hi haurien tècniques outbound marketing, que bàsicament són tècniques online més intrusives que s'utilitzen per cridar l'atenció, d'acord? Com serien, per exemple, els típics banners que trobeu a moltes webs, publicitat a xarxes socials o a webs, publicitat en buscadors, és a dir, pàgines web que es posicionen als cercadors però perquè estan pagant a través de publicitats de Google AdWords. O, per exemple, publicitat a YouTube, el típic vídeo que vosaltres voleu visualitzar i a vegades us surt davant una petita peça publicitària que no voleu veure però a vegades l'heu de veure, d'acord? Al final són tècniques que a l'usuari arriba a la nostra web però perquè hi ha hagut una campanya darrere. I quins canals, és a dir, dintre d'inbound i outbound marketing, quins canals intervenen? De color blau tindríem els canals d'inbound marketing i de color vermell outbound marketing, d'acord? Tal com he dit abans, SEO, per exemple, doncs l'usuari realitza una cerca en un buscador, com per exemple seria Google, Yahoo, Bing, i fa clic en un dels resultats que li apareixen de forma natural a dalt de tot. Per què apareixen aquells resultats de forma natural a dalt de tot? Doncs perquè segurament us asseguro, és contingut que ofereix quelcom que és rellevant per l'usuari. Per això han aconseguit posicionar aquells continguts a dalt de tot. Social media, doncs el que he dit, no? L'usuari accedeix a una web a través d'una publicació vista a les xarxes socials, Facebook, Instagram, Twitter, directe. Doncs l'usuari també pot accedir a una web posant directament la web en el cercador, no? Per exemple, això passa amb webs que tenen molta bona reputació i que tothom les coneix, com seria, per exemple, Amazon o Facebook. Nosaltres accedim a aquestes webs perquè ja les coneixem. Referral. L'usuari accedeix a una web a través d'una pàgina d'un tercer, és a dir, tu estàs visitant un blog i veus algun link que et redirecciona a una altra web. Seria com un sistema de recomanació. I finalment, doncs, a la part d'outbound tindríem tota la part d'anuncis de pagament, no? Que he dit abans, anuncis en buscadors, anuncis de display en forma de banner, anuncis de vídeo i anuncis a les xarxes socials, d'acord? Fins aquí hem vist una mica un usuari accedeix a la nostra web a través de quins canals. Doncs aquí veuríem una mica una visió general, d'acord? A Softonic com és? És a dir, quin és el canal principal d'adquisició de Softonic? És SEO, vale? El 82% d'usuaris que accedeixen a través a Softonic ho fan a través d'una cerca en un cercador i els resultats es posicionen a dalt de tot de forma orgànica. I altres, d'acord, tenim un 18% que accedeix a Softonic a través doncs, de tràfic que li prové doncs, de xarxes socials, bàsicament, i de referrals, és a dir, altres webs que recomanen fer clic a la pàgina de Softonic per descarregar-se certs programes. Com a definició de SEO, SEO significa Search Engine Optimization i la finalitat d'aquesta disciplina és millorar el posicionament de les pàgines web en els cercadors per tal de posicionar-se en els primers resultats, d'acord? Una persona que treballa en una empresa com a SEO Manager o SEO Specialist el que fa és, la seva focalització principal és que la web sigui el més amigable possible en Google perquè quan un usuari realitzi una cerca amb alguna cosa relacionada que la teva web ofereixi, la teva web es pugui posicionar a dalt de tot, d'acord? I per què, per exemple, perdoneu, aquí veiem per exemple alguns exemples on la web de Softonic es posiciona molt bé a nivell SEO. Un usuari va i busca, per exemple, descargar Skype. Doncs veiem com la quarta posició seria de les pàgines de Softonic. L'usuari faria clic i s'aniria a una pàgina com la que veieu aquí al costat, d'acord? A la pàgina trobaria doncs, una mica d'informació sobre el programa, pros i contres del programa, tindria el botó de descàrrega i al final hi ha com una mica de review sobre el que ofereix el programa, etc, etc. El mateix, per exemple, amb descargar Spotify. Es posiciona la web a dalt de tot. Bueno, a dalt de tot no, a la tercera i a la quarta posició. Perdoneu. I per què és tan important posicionar-se en els primers resultats quan un usuari realitza una cerca? Doncs bàsicament perquè us poso aquí entre cometes, d'acord? Quan un usuari fa una cerca en un buscador, els primers quatre resultats aconsegueixen aproximadament el 70% del tràfic. Si us hi pareu a pensar vosaltres, quan feu una cerca a Google, normalment us quedeu sempre a la primera pàgina de resultats. Poques vegades arribeu a la segona, a la tercera o a la quarta. Per aquest motiu és molt important posicionar-se en les primeres posicions, perquè t'emportes gairebé tot el tràfic. Perdona, vale. I com es determina quina web apareix a primera posició, segona posició, tercera posició i així de forma consecutiva? Tot això ho determina l'algoritme de Google, d'acord? L'algoritme no és res més que una fórmula matemàtica que utilitza el cercador per posicionar davant d'una cerca d'un usuari una sèrie de pàgines de resultats, d'acord? Les pàgines de resultats que vosaltres veieu es diuen SERPs, Search Engine Result Pages, d'acord? Com funciona? Doncs aquí us ho he ficat molt fàcil en un esquema, no? L'usuari realitza una cerca, descarga el programa per a retocar fotos gratis, per exemple, l'algoritme s'aplica i fa una cerca dels resultats més rellevants per proporcionar-li les pàgines que tenen més rellevància per la cerca que ha realitzat l'usuari i ens ofereix aquestes pàgines per ordre de rellevància. Vale. Llavors, què té en compte aquest algoritme? Aquest algoritme, aquí us he deixat un post, aquí baix linkat, perquè té en compte fins a 200 factors que tu has de tenir en compte si tu crees una web i la vols posicionar a dalt de tot dels cercadors. És a dir, hi ha moltíssimes coses i aquestes variables canvien any rere any. Hi ha moltíssimes actualitzacions d'aquest algoritme. Algunes coses que té en compte, per exemple, en quant a dispositius mòbils, doncs es fixa que la teva web carregui ràpid. Què més es fixa? Que sigui responsive, és a dir, que la teva web es visualitzi igual de bé en el teu mòbil, en la teva tablet o en el teu ordinador. Què més? En quant a experiència de l'usuari, mira, per exemple, la taxa de rebot, és a dir, si un usuari entra a una web i marxa automàticament, Google detecta que aquella web no li està oferint res de valor a l'usuari, és a dir, no ha trobat res rellevant per quedar-se allà. Llavors, això ho té en compte, també. Què més? La mitjana de temps per sessió, és a dir, si un usuari entra a una pàgina i s'està 20 minuts navegant, significa doncs, que en aquella pàgina hi ha alguna cosa que és rellevant per l'usuari. I després també hi ha el tràfic que repeteix. Si hi ha una pàgina web doncs, que els usuaris hi accedeixen de forma regular, això ho té en compte també Google. Què més? Altres coses que té en compte. L'edat del domini, és a dir, el www.udg.com, per exemple, quant de temps fa que existeix aquest domini. La quantitat d'enllaços des d'altres direccions IP, és a dir, per exemple, una web com La Vanguardia, que és una web doncs, que ofereix contingut de molta rellevància, segurament rep molts de links. Molta gent està publicant links, ja sigui a blogs, a xarxes socials, que linken coses a La Vanguardia. Llavors, Google detecta, o l'algoritme de Google detecta doncs, que aquella web és important, és rellevant. I després també l'autoritat de les pàgines que enllacen al nostre domini. És a dir, imagineu que vosaltres creeu un blog de viatge perquè feu una assignatura de WordPress, d'acord? La Vanguardia decideix escriure un article sobre els millors blogs de viatge i escriu, fa una llista i entra a la llista i posa el vostre blog de viatges que heu creat aquí per la UDG i un link. Llavors, que a vosaltres un domini de menys rellevància us enllaci un domini de més rellevància, això seria molt important, d'acord? Perquè a nivell d'autoritat us estaria passant aquesta autoritat que la Vanguardia té, la passaria en el vostre domini. No seria el mateix que el vostre col·lega, doncs, escriu un article i fa, posa un link del vostre blog, perquè segurament no té tant de tràfic com la Vanguardia, d'acord? Si us voleu mirar, després us passaré la presentació, si us voleu mirar doncs, el link i els recents factors SEO, doncs endavant. Vale, fins aquí hem vist doncs, la fase d'adquisició, d'acord? Hem vist que un usuari pot accedir a una web a través de tècniques Outbound, hem vist com el principal canal d'adquisició de Softonic és un canal d'inbound marketing, que és el SEO, i hem vist quins factors s'ha de tenir en compte si tu vols posicionar la teva web de forma si tu vols posicionar la teva web de forma natural en els cercadors a través de SEO. Algú sabia dir-me què és la conversió? Què és una conversió? Tants voluntaris, no, sisplau. Jo feia el mateix a la universitat, s'ha de dir. Bueno. No, hombre, no, Jordi, això no. No ho faré perquè jo a la universitat ho passava molt malament amb aquestes coses i... Et senyalo tu, Jordi. Vale. Per convenció, entenem el moment en què l'usuari executa una acció clau dins de la nostra estratègia de màrqueting, d'acord? Que ens ajuda a aconseguir els nostres objectius. Hi ha diferents tipus de conversió, d'acord? Per exemple, per Softonic una conversió seria una descàrrega, perquè nosaltres com a empresa ens aporta molt de valor. Però també hi ha altres tipus de conversions, per exemple, completar un formulari. Per exemple, per un restaurant, una empresa, un restaurant que pots realitzar el booking, per dir-ho així, a través de la web, doncs per ell una conversió seria que un usuari completés un formulari on digués l'hora que vindrà, les persones que seran, etc, etc. Per algú que, per exemple, té un blog i només produeix contingut, per ell una conversió seria doncs, la subscripció a la newsletter o en el seu blog. I finalment, doncs, per algú que té un e-commerce, la conversió més important per ell és l'adquisició del seu producte o del seu servei. En el cas de Softonic, la conversió principal de l'usuari està relacionada amb realitzar una descàrrega, d'acord? I aquí al final us he posat conversió igual a monetització. Quan un usuari realitza una descàrrega a la nostra web és quan més de diners genera, d'acord? Per això us he posat conversió igual a monetització. I aquí hauríem de parlar una mica doncs, dels models de monetització, d'acord? Entenem com a model de monetització la forma en què utilitzen les empreses per generar ingressos. Me'n sabríeu dir algun de model de monetització? Netflix, per exemple, quin model de monetització creieu que té? Tinder. És gratis, no? Subscripció. Bueno, anem a veure, ara us explico. Abans de parlar-vos del model de monetització de Softonic, parlarem una mica dels models de monetització més importants a internet, no? A part de la típica compra, és a dir, una empresa que monetitza quan adquireixen el seu producte, hi ha diferents tipus de models de monetització, d'acord? I s'ha de dir que algunes empreses combinen diversos models, d'acord? Hi hauria el model de subscripció, que és el que comentaves tu, que és un pagament anual, mensual o personalitzat per accedir a un determinat producte o servei. Aquí trobaríem, per exemple, Netflix, HBO, New York Times, inclús. Si tu vols accedir als seus continguts, pagues una subscripció mensual. Després hi hauria el model freemium, d'acord? S'ofereix una part del servei o producte de forma gratuïta i si els usuaris volen accedir a alguna funcionalitat addicional han de pagar, d'acord? Pot haver una limitació per funcionalitat, per capacitat o per dispositiu. Per exemple, aquí en quant al model freemium hi hauria el model de Tinder. Tinder és una aplicació gratuïta però si vols accedir a certes funcionalitats et demana que paguis, no? si tu estàs revisant el catàleg, que jo li dic, i vols fer enrere, et diu que has de comprar una funcionalitat perquè si no, no pots accedir, no pots fer enrere, no? Si vols tenir més d'un supermatch al dia, et diu que has de pagar aquesta funcionalitat, no? Llavors, o per exemple, el cas també de Wallapop. Wallapop, tu publiques el teu producte allà, però si vols que el teu producte tingui més visibilitat, et demana que facis una compra de 2,99 per tenir més visualitzacions durant 48 hores. Això seria un model freemium, és a dir, gratis, però si vols tenir alguns extras, et fa pagar. Després tindríem un model basat en publicitat, d'acord? Els usuaris poden gaudir de forma gratuïta del servei o producte a canvi de visualitzar publicitat. Aquest és el model per excel·lència de tots els mitjans de comunicació, d'acord? Tu accedeixes a La Vanguardia, a 20 minutos, pots llegir tots els continguts, però estàs exposat a publicitat, d'acord? Les tècniques que apliquen aquestes empreses perquè, és a dir, us ofereixen contingut però volen que visualitzeu publicitat per ells fer diners, les tècniques que apliquen perquè vosaltres visualitzeu el màxim de publicitat són moltíssimes. És a dir, segurament us haureu trobat en algunes empreses que tu estàs mirant un article, algunes webs que estàs llegint un article, vas fent scroll cap a baix i quan ja acabes un article ja te'n comença un altre i es recarreguen els anuncis. El que fan és que aconsegueixen que l'usuari visualitzi el màxim de contingut possible. Altres coses que segur que us haureu trobat. Les típiques galeries de les 12 famoses que s'han operat la nariz. Cada vegada vas passant una imatge i cada vegada que passes una imatge es recarreguen els anuncis de la pàgina. Què fan? Aconsegueixen que l'usuari hagi visualitzat un article, per dir-ho així, o una galeria d'imatges i hagi visualitzat, no ho sé, una mitja de què, de 10 banners, 12. Què més? També, quan a vegades voleu accedir, esteu llegint un article i hi ha un vídeo de contingut. I per visualitzar aquest vídeo de contingut, ostres, heu de veure 20 segons de l'anunci de X marca, d'acord? Al final, ofereixen una cosa gratuïta, evidentment, però tu estàs exposat a publicitat. I després tindríem el model basat en afiliació, d'acord? Que és una empresa o persona recomana productes a tercers a canvi d'algun tipus de recompensa. Qui creieu que treballa en models d'afiliació? Algú m'ho sabria dir? No? H&M? Bueno, moltes empreses sí que és veritat que treballen en models d'afiliació, però jo crec que, per exemple, els influencers que vosaltres seguiu, bueno, jo i quasi tothom a dia d'avui, treballen molt en models d'afiliació, és a dir, ells recomanen productes, creen vídeos de productes, per exemple, la Dulceida, la Lovely Pepa, segurament algunes de vosaltres la seguireu. Creen vídeos de, per exemple, les 10 peces que s'han comprat aquesta tardor, no? Elles surten al vídeo, t'ensenyen com els queden les peces de roba i al final et diuen i tenéis los links de la caja de la descripció. Sí, sí, però aquells links porten tots afiliació. Afiliació el que fan és que fan com una mena de partnership amb les marques que si tu compres a través d'aquells links, ells s'emporten una comissió, d'acord? Aquí us he posat un enllaç d'un vídeo perquè pugueu veure moltes vegades si aquests links porten afiliació o no, d'acord? És molt fàcil d'identificar. És un vídeo de la Lovely Pepa que ens explica la seva rutina de nit amb un producte per netejar-se la cara, que va superbé, etc, etc. I llavors diu, bueno, os dejo el link en la caja de la descripció. I aquí veiem el link, d'acord? Si fem clic a aquest link, a la part de darrere, porta un UTM. Un UTM és una etiqueta que es posa en els links que permet identificar en el Google Analytics, per exemple, de Foreo, quan analitzessin el seu tràfic web i les seves compres, veurien que hi ha compres que venen d'aquí. Source, YouTube. Medium, al final, ells estableixen com unes etiquetes que li posaran a la seva URL. En aquí veieu UTM content. Llavors, quan ells veiessin les compres, veurien que hi ha 20, 30, 50 compres, que l'UTM és Lovely Pepa. Sabrien identificar perfectament la repercussió que ha tingut aquest vídeo en el canal de la Lovely Pepa. Sí. Exacte. Sí. Bàsicament és això, és un ETM que el que et permet si tu vols fer una col·laboració amb alguna marca, al final aquestes marques, és a dir, aquestes marques diu, vinga, jo et pago perquè tu em facis un vídeo. I dius, vale, molt bé, però volen saber la... Ells, al final, els hi va molt bé que diguin, sí, ha tingut un milió de views, vale, però després, quina és la repercussió real? És a dir, quantes compres genero jo a través de tu? Com ho fan? Doncs a través dels UTMs, és a dir, doncs estableixen un link, unes etiquetes, i tot això és traquejable a través de Google Analytics, que és una eina que permet analitzar el tràfic de la teva web. Tu veuries la repercussió real, quants productes s'han comprat, quant de temps han estat els usuaris que han arribat a través d'aquesta URL, etc. Vale? Web. Ara, vale. Llavors, aquí us he posat doncs, exemples, alguns dels exemples ja els he comentat, però per exemple, això és el que deia, model de subscripció, Netflix, HBO, New York Times, model freemium, doncs tindríem Tinder, Google Drive, per exemple. Google Drive és gratuït, podeu pujar els vostres arxius, però sí que a partir de certa capacitat et diu no, és que has de comprar perquè ja no pots pujar més fotografies o més carpetes. Vimeo, crec que és el mateix, et permet pujar un vídeo al dia amb un màxim de capacitat, però després ja has de pagar. Models basats en publicitat, doncs 20 minuts, La Vanguardia, inclús Cabronazi, el blog de Cabronazi, si entreu veureu que hi ha publicitat. I com a models basats en afiliació, el que he posat, no? La majoria d'influencers treballen sota models d'afiliació, però després també tindríem empreses com per exemple Atrapalo o Skyscanner. Atrapalo, al final no és més que un agregador de plans per anar al teatre, al cine, i treballen amb model d'afiliació. I Skyscanner el mateix, és a dir, Skyscanner treballa amb un model d'afiliació amb les aerolínies, els usuaris els ofereix els vols més barats, però si un usuari compra a través del link de Skyscanner, l'aerolínia li ha de pagar Skyscanner. I quin és el model de monetització de Softonic? Bàsicament són dos models. El model basat en publicitat, si heu entrat a la pàgina veureu que clarament que és un model basat en publicitat, perquè la pàgina web conté banners, anuncis de vídeo i publicitat nativa. I després també tindria un model basat en afiliació. És a dir, l'afiliació es fa a través de diferents software i apps del catàleg o també en articles. Softonic com a tal no té software ni aplicacions, sinó que és un mer agregador, no? Agrega tots els, per exemple, tots els browsers, agrega tots els antivirus, agrega tots els jocs o totes les apps de música, però ell en si no té, el software que ofereix no és seu. Llavors treballa amb alguna d'aquests proveïdors de software o aplicacions, treballa amb un model d'afiliació, de dir, vale, jo distribueixo el teu software o deixo que els usuaris comprin el teu software, però jo m'emporto un percentatge. En quant a models d'afiliació, trobaríem dintre de Softonic, trobaríem diferents tres subtipus, d'acord? Un model de revenue share, un model de CPL, que és cost per lead, i un model de CPA, que és cost per action. Jo ara, més endavant, us explico en els detalls de cada model, d'acord? El model basat en publicitat. Beure una mica d'aigua, vale? Vai molt ràpida. Si teniu algun dubte o alguna cosa, interrompeu-me. El Jordi em va comentar que, bueno, que més o menys tots ja teniu com unes bases de màrqueting online, per això moltes coses tampoc és que les comenti amb molt de detall, però bueno. Sobre el model basat en publicitat. Trobem tres tipus de publicitat a la pàgina, d'acord? Els banners, la publicitat de vídeo i la publicitat nativa. Els banners. Cada tipus de banner té un nom i es paga diferent també en funció de on està situat a dintre de la pàgina, d'acord? No és el mateix un banner que està dalt de tot, que un usuari entra i el veu de seguida i té molta més visibilitat, que un usuari que, ai, perdó, que un banner que està doncs gairebé a la part del footer. Publicitat de vídeo. Trobem publicitat a pre-roll, és a dir, el típic format també que trobeu a YouTube, és a dir, a vegades es crea un article sobre, per exemple, 5 trucos per a 5 trucos de WhatsApp o el que sigui, i porta un vídeo a l'article. Doncs aquest vídeo, normalment si el vols visualitzar, té una petita peça publicitària. I després hi hauria publicitat nativa, d'acord? La publicitat nativa és una forma de publicitat que s'adapta a la forma i a la funcionalitat de l'entorn de la pàgina i que impacta l'usuari d'una forma menys intrusiva. No es veu tant, és una publicitat una mica camuflada, d'acord? Ara veurem exemples. En quant als banners, el que us havia dit, no? cada banner té unes mides específiques i té un nom diferent. Doncs medium, rectangle, leaderboard, mobile... Tampoc és important això, però bueno, tan sols que sapigueu que cada banner té un nom i es paga diferent també. Aquí us he posat alguns dels exemples d'anuncis que es poden trobar, per exemple, a Softonic. En un article, doncs, entraries a llegir-lo i a la part de dalt ja tindries un billboard i al costat tindries un medium rectangle, d'acord? Aquí veieu doncs, que hi ha bastanta publicitat. Seria un article que parla sobre WhatsApp, però tindríem a la part de darrere un wallpaper, un billboard i un half page. Aquesta pàgina estaria clarament personalitzada gairebé a nivell de banners per Samsung. Aquí, és un article que posa dos intentos patéticos y ridículos de ligar por WhatsApp a Russell en la red. Vale. Hi ha un article i s'ha creat un vídeo relacionat amb aquest article, d'acord? Si us ho fixeu, per visualitzar aquest article has de visualitzar una petita peça publicitària de Mixta. Llavors aquí és com aconseguim monetitzar els usuaris. I al costat també teniu un MPU, un format de banner petitet. I aquí hi hauria, és un exemple de publicitat nativa, d'acord? La publicitat nativa, tal com he dit abans, és una publicitat que s'adapta bastant a l'entorn i que passa una mica més camuflada, d'acord? Si us ho fixeu, per exemple, això és una pàgina d'una program page per descarregar-te Fortnite Battle Royale. Aquí al costat, a baix, perdó, fica també te puede interessar i surten altres jocs. Aquí hi ha una targeta que clarament és un anunci que crec que és de Helpdesk. Llavors, aquesta publicitat està una miqueta més camuflada perquè s'adapta molt bé doncs, a l'entorn. En aquest cas, segurament aquest tipus de publicitat l'haureu vist molts cops. Tu estàs navegant també per l'avantguàrdia i a vegades t'apareixen un tipus de continguts promocionats que són una mica clickbaiting, no? De coses que et donen ganes de clicar. Per exemple, aquí surt padre, hijo, se hacen una foto durante 25 años, no llores cuando veas la última... Bueno, aquest tipus d'articles. Llavors, això és una empresa que es diu Taboola. És a dir, això està molt ben integrat aquí i és publicitat nativa. Si un usuari veu, diu, bueno, doncs quan m'he acabat de llegir aquest article, els mateixos de Softonic m'estan recomanant altres articles. Doncs no és així. Això s'inserta aquí una cosa perquè Taboola, aquesta empresa de publicitat, pugui posar-hi la seva publicitat. I quan els usuaris fan clic, nosaltres monetitzaríem també a través d'aquesta empresa. Fixeu-vos-hi perquè segurament moltes de les pàgines que visiteu es pot reconèixer molt fàcilment perquè aquí sol posar Sponsor by Taboola o Outbrain, que són dues empreses que es dediquen bàsicament a fer això. És publicitat de contingut. Vale. Fins ara hem vist el model de monetització de Softonic basat en publicitat, d'acord? I ara veurem el model basat en afiliació. Com funciona aquest model? Com he dit, el model basat en afiliació és un model de recomanació, d'acord? Però dintre d'aquest model hi hauria com subtipus, d'acord? Quins serien aquests subtipus? Revenue share, és a dir, ses proveïdors de software, com per exemple Adobe, que té pues, Illustrator, Photoshop, ens diuen, d'acord, si els teus usuaris compren el programa, adquireixen el programa a través d'un link de la teva pàgina, nosaltres et donarem un percentatge. El que fem doncs, des de catàleg, és a dir, des de les diferents pàgines on pots trobar els programes, és facilitar la compra de l'usuari. Ara després us ensenyo alguns exemples. Després hi ha un model de cost per lead. El model de cost per lead és un model basat està basat en un model en què les empreses paguen cada vegada que aconsegueixen un usuari potencial, és a dir, un registre normalment. Què fem des de Softonic? Alguns proveïdors de jocs, si us hi fixeu, a la pàgina de Softonic hi ha una secció que és de juegos. Aquestes seccions de jocs que nosaltres promocionem ens diuen de cada usuari que arribi i es registri, nosaltres et donarem una tarifa fixa, d'acord? Això seria cost per lead, cost per registre. Al final, un lead és un usuari potencial, d'acord? Doncs aquestes empreses, aquests proveïdors de joc, ens paguen cada vegada que un usuari accedeix des del nostre catàleg i es registra a la pàgina. Però després n'hi ha altres que diuen, jo treballo a cost per action. El cost per action és un model d'afiliació que requereix que l'usuari realitzi una acció concreta. Per exemple, en algun cas d'alguns jocs diuen, jo et pago cada vegada que l'usuari es descarregui el joc i a més l'executi en el seu ordinador. O et pago cada vegada que l'usuari es descarregui el joc o es registri i compri X cosa dintre del joc. Aquí us he posat alguns exemples, com per exemple Adobe Illustrator. Us he dit que teníem un model de revenue share amb ells. Si vas a la pàgina de programa, et pots descarregar el programa de forma gratuïta, que t'estaries descarregant el free trial, però el pots comprar. Si fas clic a la compra, te'n vas directament a la seva pàgina. Aquí podeu veure com treballem un model d'afiliació. És a dir, nosaltres traquegem i ells traquegen a través del seu Google Analytics o a través de la seva eina de tracking quants usuaris han comprat a través de la nostra web. I així nosaltres ens emportem un percentatge. El mateix, per exemple, en Photoshop. Al final, tots dos programes són d'Adobe. Els exemples d'afiliació i de CPA són els que us he ensenyat abans a la web, que estan bàsicament relacionats amb la secció de jocs. És a dir, aquí tenim la secció de jocs, un usuari, per exemple, fa clic en aquest i s'aniria directament a la pàgina de World of Warships. Si fa clic a jugar gratis, s'hauria de registrar. I cada vegada que un usuari registra, doncs ens pagarien per cada registre, d'acord? Vale. Fins aquí hem vist doncs, el model d'adquisició, bueno, hem vist la fase d'adquisició, la fase de conversió en què l'usuari descarrega, hem vist quins models hi ha de monetització i finalment entraria l'última part, que seria la fase de retenció, d'acord? Entenem com a màrqueting de retenció les pràctiques que les empreses posen en marxa amb la finalitat d'allargar el lifetime value, d'acord? El lifetime value són tots els diners que et genera un usuari durant el seu temps de vida. Què busquen les empreses? Al final es busca doncs, que l'usuari segueixi interactuant amb la teva... Un cop ja t'ha adquirit o t'ha comprat una vegada o ha descarregat una vegada, el que busquen les empreses és que l'usuari segueixi interactuant amb tu per tal de maximitzar la seva monetització, d'acord? Quins són aquests canals de retenció que utilitzen els negocis d'internet? Són varis, és a dir, hi hauria les xarxes socials que el que permeten, un cop un usuari ja o ja et coneix, doncs seguir interactuant amb ell a través de publicacions a Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, LinkedIn, YouTube, Pinterest, Telegram, aquí no acabaríem mai perquè hi ha moltíssimes xarxes socials a través de les quals les marques utilitzen doncs, per comunicar-se amb els seus usuaris d'una forma més propera. Email marketing és un dels mitjans més potents a nivell de màrqueting. La conversió a través d'email marketing és normalment molt bona. Què passa a l'email marketing? Doncs l'usuari ens dona la seva direcció d'email i l'empresa li pot enviar doncs, diferents tipus de contingut, ofertes, contingut de valor, etc, etc. Després també hi hauria les notificacions push, és a dir, l'usuari se subscriu a rebre push notifications i l'empresa li podria enviar a través de notificacions a través de desktop o de mobile diferents tipus de comunicacions per redirigir-lo a determinades seccions d'una web, ofertes, articles, etc. El blog també és una peça dintre de amb que té bastanta importància dintre dels canals de retenció, que el que al final fan les empreses és aportar contingut fresc i actual als usuaris, d'acord? Per tal doncs, de seguir tinguent engagement amb ell, generar noves oportunitats de negoci, etc. I després hi hauria també la publicitat, d'acord? Les estratègies que, és a dir, quan un usuari ja t'ha comprat i vols que et torni a comprar, normalment s'utilitzen estratègies de retargeting. Retargeting, com diu la mateixa paraula, al final és tornar a targetitzar l'usuari. No? Llavors, segurament us haureu trobat moltes vegades que vosaltres heu comprat a determinada web i després esteu navegant i us trobeu 1000 banners d'aquella mateixa empresa on heu comprat, no? Perquè al final us estan fent estratègies de retargeting. I quins són els canals de retenció que utilitza Softonic? Bàsicament serien aquests quatre. En el blog es creen diferents tipus de contingut, per exemple, trucs i consells, com serien doncs, com fer determinades coses en Photoshop o com accelerar el wifi de casa teva. Coses virals de la xarxa, doncs el nou repte viral que s'ha creat o el vídeo viral del qual tothom parla. Novetats del sector, novetats del sector tecnològic, doncs no sé, la nova Nintendo que està a punt de sortir, doncs t'explicarien coses sobre tal com he dit del sector tecnològic. I després gaming, doncs escriuen sobre moltes coses de Fortnite, sobretot que ara està super de moda entre el sector gamer i que és una cosa que funciona bastant bé. Després, en quant a xarxes socials, els canals estarien dividits entre canals corporatius i no corporatius. Els no corporatius estan enfocats a l'usuari, com ja sabeu, i els corporatius estan enfocats més al B2B, d'acord? En quant a corporatius, a no corporatius, perdoneu, tindríem Facebook, Twitter i YouTube, i en quant a no corporatius, doncs tindríem Instagram i LinkedIn. Perdoneu, un lío. En quant a no corporatius tindríem Facebook, Twitter i YouTube, i en quant a canals corporatius tindríem Instagram i LinkedIn, d'acord? També fem coses d'email marketing. Al final el que es fa és que tot aquest contingut que creem al blog s'agrupa com a diferents tipus de verticals i es fan diferents tipus de newsletters. Doncs una newsletter de coses virals, una newsletter de coses tech, i al final s'agafen els articles que millor han funcionat i es posen dintre de la newsletter. I quan a Push Notifications el que bàsicament fem és promocionar articles del blog. Els usuaris que se subscriuen reben push a través del seu ordinador o del mòbil amb articles nous que s'han anat publicant a la web i que estan funcionant bé. Aquí he posat alguns exemples de coses que es van publicant. Per exemple, a Facebook i Twitter doncs podeu veure doncs, molts articles. Un article sobre que ara doncs, Facebook té realitat augmentada en jocs, tips o consells per Google Chrome a Android. Aquí, per exemple, serien publicacions de Twitter, YouTube, tal com he dit, doncs es fan moltes coses de how-tos, com fer determinades coses. Instagram, tal com he dit, el canal d'Instagram és un canal bastant corporatiu, llavors es publiquen moltes imatges sobre coses que fem dintre l'empresa, esdeveniments, cada vegada que entra algú nou doncs se'l presenta, per exemple, com veieu l'última imatge, doncs, bueno, per tenir una imatge més amigable i fresca, no?, com a empresa. A LinkedIn doncs, bueno, és un perfil bastant més professional, llavors es publiquen articles amb un toc més professional al final. Les newsletters, tal com he dit, doncs, agrupen diferents, són verticals, que agrupen diferents tipus de temàtiques de contingut que s'han publicat en el blog. I això seria les push notifications. Per exemple, quan es crea un article, l'article que he vist abans de que Facebook té realitat augmentada en jocs, doncs al final per promocionar aquest article i aconseguir que els usuaris continuïn entrant a la web, doncs se'ls envien aquest tipus de notificacions. I fins aquí, jo crec que ha sigut breu, no? Espero no haver-vos avorrit gaire.